Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Continuem fent camins amb la secció Economia en Valors, espai produït amb tot el cor pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És dimarts, per tant, el moment de saludar Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Rafa, bona vesprada. Ja veus que avui vinc molt ben acompanyada, eh?
Molt.
Vinc amb Carolina Melgar.
Sí, ja, doncs mira, la podem saludar ja. Sí. Carolina, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sentat com una caia aquí a l'estudi, sí, no ho han vist els oients, sí, però dic, ui, això sí, promet sí, avui. Sí, explica'ns sí, una mica sí, de la nostra convidada,
mira,
Rosario.
La Carolina és una apassionada per la comunicació, l'estratègia i el branding. Ajuda a construir marques que comuniquin amb un contingut creatiu i estratègic que connecti i generi conversió. Uh-huh. Creativa, entusiasta i especialista en liderar projectes i equips, Carolina sempre busca innovar i motivar gràcies a Melgar Studio, que és el seu propi estudi d'estratègia i de comunicació especialitzada en firmes de moda i lifestyle. I dins de la seva motivació i de la seva aposta per la innovació, tot just acaba d'impulsar amb el seu equip de Melgar Studio The Platform, una nova plataforma per donar veu a marques, dissenyadors i creatius conscients i responsables amb el medi ambient.
Doncs molt bona descripció, Carolina Melgar. Anem amb la primera pregunta, a veure què ens expliques. Com ha sorgit aquesta idea de donar veu a la moda més sostenible i quin és el vostre principal objectiu?
Pues, en un principi, bueno, gràcies per l'entrada, sempre...
Rosario, està fina.
Una meravella, aquesta presentació. Pues mira, bàsicament, com ella ha dit, porto molts anys treballant en comunicació, treballant en marques de moda, en marques d'estil de vida, en tot tipus de marques de moda, més grans, més petites. Uh-huh. I des de fa temps, algunes d'elles ja m'havien comentat de veure com podíem fer, perquè al final les marques més petites i les que treballen pues, amb més ànima o amb més valors, sempre és més difícil que clar, puguin tenir més visibilitat. És que els hi costa. No tenen tants de pressupostos, tants recursos. Mm-hmm. I llavors ja m'havien comentat què podríem fer conjuntament per poder treballar en aquesta línia i poder pues, reunir esforços i poder fer alguna cosa conjunta. I bueno, amb la pandèmia, la veritat és que vaig tenir una miqueta més de temps per poder pensar, per poder posar idees, no viatjava tant. I bueno, pues, en un principi vaig poder pues, dedicar-me una mica més i donar forma a aquest projecte amb el que he involucrat, com diu molt bé la Rosario, a tot l'equip que treballa amb mi, directors de moda, directors creatius, directors uh-huh. d'estratègia digital, que ja estan treballant amb mi amb altres projectes, i vam posar en marxa aquest projecte que la idea, com haveu explicat una mica, és donar a conèixer i donar veu a marques que estan treballant d'una manera més conscient i més responsable amb el medi ambient. Perquè al final... sobretot aquí hi ha molt de moviment també a València, a Madrid, hi ha moltes marques i cada vegada més que necessiten comunicar i què millor forma que fer aquest projecte, no només perquè puguin vendre a la pàgina web i a través de, tinguin comunicació a través de les xarxes socials, uh-huh. sinó també fer petites accions off, que després ja us explicaré una mica més, per poder arribar una mica doncs, a aquest consumidor que també creiem que està començant a canviar la seva forma de consumir. És a dir, fins ara, pues, tampoc, o sigui, ara, per exemple, als últims anys, la gent es cuida molt més que menja, no? O d'on ve el que menja, si és de quilòmetre zero, no? Sí, si és orgànic, etc. Llavors, és el mateix, però arribat al punt de la moda, no? Que sembla que la moda no estigui amb un estatus que no té que veure...
És interessant no. aquesta analogia, és cert.
Sí,
que, però... que en la plana de l'alimentació sí que tot aquest concepte de proximitat sí. i de menjar sa, etcètera, el tenim cada vegada més interioritzat, però en la moda no. costa una mica més.
Costa una mica més i sobretot també, perdona, Rosario, és que fa uns anys, per exemple, quan va començar a introduir-se firmes com Veritas, així, també costava molt entrar. I ara, cada cop més, sí. és qui més, qui menys, qui no compra, no? Ara, un Veritas o qui té més, o sigui, sap més, de, o inclús compra directament a productors directament, no?
Totalment. Està molt bé, això de que puguem conscienciar més el consumidor del tema de que no està tan bé la fast fashion, que té problemes de medi ambient.
Sí.
Estic pensant en el desert d'Atacama, que està ple de roba, que està ja abandonada, dic, mare meva, no, no ho puc entendre. O sigui, no som conscients de la, de com la moda es contamina el medi ambient, no?
Clar, és que penseu que la moda és el, la segona indústria que contamina més. I que la
és increïble,
indústria...
No, no, sí.
No som conscients.
No, 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 no ho tenia jo al cap tampoc així concebut.
Clar, i
necessita
llavors...
molta aigua també, no? Sí. Es queixava molt de tota l'aigua que es necessitava per produir, no?
Això mateix. Llavors, el que deies, per exemple, al desert és precisament perquè, clar, la forma en la que està creada les peces de roba, clar, després no es poden tornar a reintegrar, com si diguéssim, fer una economia circular en el sentit que tu dius... Bueno,
reciclatge,
reciclatge, no? Això mateix. O sigui, pensa, mira, aquesta dada la tinc apuntada perquè la volia... O sigui, per exemple, hi ha peces, o sigui, peces de roba, que triguen 200 anys en biodegradar-se. D'aquesta forma generen...
200 anys, eh?
200 sembla anys. Plàstic.
Clar, perquè, per exemple, l'elasté, no? Prové...
Jo crec gent que estarà a punt de que la seva roba estigui a punt de biodegradar-se.
Sí. Però per què no compra roba, vaja?
Per què no compra roba? Perquè tenen la mateixa roba fa 195 anys, més o menys.
Sí, sí. Llavors, per això passa, doncs, el que deia ella, les fotos aquestes que hem vist de les muntanyes de roba al desert, sí. Perquè, clar, després de que aquesta roba hagi passat per tots els mercats, no?, d'Àsia, d'Europa, d'Estats Units, s'intenta portar a Amèrica Llatina, es torna a vendre i a les restes de les restes, on van? Doncs allà, perquè van a un desert, on, perquè tot allò, clar, no es pot... portar, o sigui, no
acabar de reciclar ni de destruir, mare meva.
Clar, llavors, l'important, per exemple, i un dels objectius que s'està fent, sobretot, que s'està treballant, és intentar fer peces de roba que realment no només siguin d'origen, o sigui, amb...
quilòmetre zero, no?, que siguin d'aquí.
Sí, que siguin d'aquí, però que a més el material pugui venir també d'una forma reciclada, per exemple, pues, molt a prop hi ha firmes com Ecoalf, que, per exemple, estan treballant amb teixits de provinguts del plàstic per generar nous teixits que després aquests teixits, una vegada que tu els puguis consumir, també puguin tornar i fer, pues, el que es diu una economia més circular per poder, pues, tornar
a utilitzar-lo d'una altra manera.
Carolina, com escolliu les marques i els dissenyadors que formen part de The Platform? I són marques de moda? O...
Mira, tenim moda, decoració, perquè també hi ha moltes marques i artesans que estan tornant a recuperar la tradició i hi ha molts ceramistes, hi ha gent que està fent realment coses molt maques en decoració, i també bellesa, perquè la bellesa és un punt molt important, sobretot orgànicament, perquè cada cop, el que parlàvem abans...
Bellesa,
no?
Vols dir?
Cosmètica, natural. Cosmètica.
Sabons, no? Per
sabons,
exemple.
Per exemple, naturals, sí. Llavors, la manera en les que llegim, doncs, intentem tenir una sèrie de criteris, no? Per això... per exemple, no? Que produeixin de forma local, si són, si utilitzen teixits sostenibles, i estem constantment buscant marques que realment mantinguin aquests criteris i que després, o sigui, perquè tots més o menys tinguin els mateixos valors. El que també volem treballar és aquest any és fer la nostra pròpia agenda de sostenibilitat i intentar també que totes les marques que tenim tinguin uns criteris de tal forma que hi hagi com un segell de qualitat, en el sentit que tu, quan vagis a The Platform, sàpiguis que aquelles marques tenen aquests criteris i saps que són de fiar, saps? Uh-huh. Perquè després hi ha un tema que també tot el concepte sostenible i el concepte orgànic ara, clar, està com molt de moda, sí. No? I ara fins i tot les grans de fast fashion, hi ha tot aquest tema de greenwashing també, de, doncs, també necessito, no?, que se'n vegi com una firma sostenible quan, per exemple, no ho són, però clar, també han de fer aquest no, tema més que ho sembli. Però
clar.
Que sàpigues que jo l'he recollit a la botiga, que tenen ara una pop-up, però que de pop-up res, perquè porta 3 setmanes treballant aquesta senyora com una... És una treballadora, el
ja
seu
se li
estudi...
Veu, ja
no
se li veu, que és treballadora.
I la botiga està... és meravellosa, està a Gràcia... I totes són diferents marques, però tot té la mateixa línia. La veritat és que hi havia productes molt macos. Explica'ns una mica si tornareu, o sigui, si aquesta botiga es quedarà més temps, si no, perquè jo pensava que només veníeu online.
Perquè, clar, exactament.
Sí, la idea és que quan va néixer el projecte no era només online, sinó la idea era fer la part online i apropar el consumidor també amb accions i experiències més físiques.
De fet, estem també teniu com un previst fer activitats com exposicions, tallers, coses així. No?
Això mateix, sí. La idea és poder, pues, el que diem, no? O sigui, no només són dissenyadors de moda, sinó que també són dissenyadors en altres sentits creatius, o sigui, artistes, que també estan treballant o estan donant veu o estan fent una crítica cap a, aquest, a aquesta necessitat medioambiental i de respecte cap al medi ambient. Llavors, la idea era fer accions off, no només com a pop-ups, que poden ser pues, la tenda, com està comentant el Rosario, que sí. tenim a Gràcia, uh-huh. on també fem tallers, sinó també fer exposicions amb artistes. Hi ha Raquel Buch, que és una artista molt interessant, que també té un treball molt en la línia de fer veu a tota, pues, això, tot el reciclatge que es necessita. Uh-huh. I que també volem fer exposicions amb ella. O sigui, és a dir, la idea és no només fer la part online, sinó també fer accions, el que es diu pues, experiències, accions, tallers, exposicions, i de moment estem a Santa Teresa 3, de moment ens quedem, en un principi era una pop-up fins a...
Sí, sí, però jo veia que eren 3 dies, i després passava, i encara... És que jo visc a prop, i continuava, i dic, però bueno, aquesta senyora es quedarà a viure aquí al barri.
Bueno, el bo és que ens han rebut molt bé, la gent li agrada aquesta opció de poder provar-se les peces i poder conèixer-les de primera persona, així que, bueno, de moment ens quedem.
Carolina Melgar, directora de Melgar Studio, promotora de The Platform, enhorabona per aquesta plataforma i moltes gràcies per acompanyar-nos. T'he de dir, tenim un chat aquí del programa i ens sí. ha entrat un missatge que diu la Carol, ja imagina't, ja a nivell de confiança, perquè no és Carolina, sinó que és Carol, la Carol és encantadora i professional i, a més, dona una dada a aquesta persona, que no diré el seu nom, la mantindrem en l'economato, que em va regalar una vegada uns zuecos de la seva botiga, molt guais. Imagina't, no diré
qui
el nom.
És? Sabràs qui és? No, no, amb això dels zuecos no t'has quedat
no,
igual.
No caus, té no
molts
caus.
Fans, perquè jo també sóc molt fan de la Carolina. Eh?
Entre tants fans...
Sí,
no...
la coneix molta gent aquí.
Molta gent. Doncs aquí també és una persona que parla que també coneix molta gent. És una persona molt social, diguem-lo així. Bueno, és la Mercè Raga, que és companya del matí. M'estava resistint, però al final ho he dit. Diu que està molt prou enamorada del teu estil i de tot el que proposes. Per tant, imagina't, tens fans
moltes
que et surten
gràcies.
de tot arreu. Carolina, moltes gràcies de veritat i molts ànims en tot.
Moltes
Fem
gràcies.
Una pausa ràpida i us donem unes quantes notícies sobre el món de l'economia.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, Rosario, aprofitarem una mica per donar algunes notícies aquí en Economia en Valors, amb les notícies més destacades d'aquests darrers dies. He vist que has vingut també optimista.
Sí, Rafa, em costa, però...
La Carolina ha contribuït.
Que no diguin que no intento,
sí.
Em dona molta vitamina, és sí. una persona vitamina. Mira, comencem recordant que el Ministeri d'Hisenda ha habilitat el seu web oficial per demanar el nou xec de 200 euros per aliments destinats a famílies vulnerables, anunciat a l'últim paquet anticrisi del govern. El tràmit es fa a través de l'Agència Tributària i els diners s'ingressen directament al compte bancari dels beneficiaris, vale. que està previst que siguin més de 4 milions de famílies.
Quines persones ho poden demanar, Rosario?
Les persones que tinguin una renda màxima de 25.000 euros anuals i un patrimoni inferior a 75.000 euros. No ho podran demanar pensionistes ni receptors de l'ingrés mínim vital. I un altre requisit és que al llarg del 2022 s'hagi realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual s'hagi donat d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat. Sí, sempre hi ha molta lletra petita, ja ho saps.
No sé jo.
Sí. L'ajuda per això s'ha de demanar entre el 15 de febrer i el 31 de març, però si tu ja tens, bueno, tu no, o algú que ens escolti, doncs ja té aquests requisits que són bastants, doncs ja pot anar preparant la paperassa.
Vinga, doncs molts ànims amb això. Una altra bona notícia és que el percentatge de dones als consells d'administració de la banca espanyola va augmentar l'any passat fins a un 40%, 3 punts menys que el 2021.
Sí, així consta arrel de la segona edició de l'European Financial Services Boardroom Monitor, però tot i així, la paritat de gènere en aquests òrgans de govern queda per sota de la mitjana europea, on la divisió actual de gènere se situa en una proporció del 58% d'homes i 42% de dones.
Sí.
Una altra dada significativa, Rafa, és que les dones romanen de mitjana menys temps ocupant el càrrec directiu que els seus companys homes, 69 mesos davant dels 70 9 dels homes.
A tot això, l'informe destaca que la gran banca del país està prenent mesures proactives per acabar amb la bretxa de gènere als seus consells d'administració, així que confiem que cada vegada hi hagi més dones directives al sector de la banca. És un bon desig.
Esperem que
sí. Hi ha un tema, però, que per molt optimistes que siguem, no hi haurà manera d'encarrilar, o com a mínim no s'està veient, és la llum.
No veiem la llum al final del túnel. No la veiem. Ahir dilluns, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va aconsellar endarrerir la reforma de la tarifa regulada de la llum i va advertir que, tal com s'ha proposat, encareix encara més els preus al consumidor. Segons Competència, encara que la proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica permet reduir la volatilitat de les factures del consumidor, incorpora una sèrie de costos que li poden suposar un increment del preu davant de la metodologia actual. O sigui que, en fi.
Recordem que la reforma del preu voluntari al petit consumidor per fer-ho més volàtil, actualment està indexat al preu horari del mercat majorista, va ser una exigència de Brussel·les per aprovar l'anomenada excepció ibèrica.
Sí, aquest nom m'encanta, tu.
És una excepció
ibèrica.
Delicatessen.
Sí, efectivament. Ibèrica. Sí. I la vigència de l'anomenada excepció ibèrica, sí, el límit del preu del gas que s'utilitza per produir electricitat que s'aplica a Espanya i Portugal, expira el 31 de maig que ve, però l'executiu espanyol vol estendre-la almenys fins a finals del 2024. Així ho ha confirmat la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Rivera, que vol blindar l'impacte que té l'excepció ibèrica de jamón. Bien bueno, per a baixar el preu de l'electricitat.
Excepció ibèrica.
És que jamón, m'agrada més jamón.
Jamón
del bueno.
Jamón.
Venga.
Jamón ibérico. Jamón, que era una pel·lícula. Això, més enllà del termini pactat amb Brussel·les i mentre el 27 negocien una nova... Els 27, no és que sigui una data, sinó que és aquest grup. Negocien una nova data de regulació del mercat elèctric per reduir la vinculació del preu de la llum i els vaivens de la pujada del gas natural, que estigui una mica més independent tot plegat. I parlant de pagar més, hem de parlar de l'impost que prepara el govern. Vaja, no se podia saber
un impost
que prepara el govern per gravar les emissions contaminants de creuers, portacontenidors i altres grans vaixells que, segons diuen, no tindria un efecte dissuasiu sobre el turisme.
Sí, ara ho comentem a Catalunya. Així ho va expressar Eduard Torres, que és president de Turisme de Barcelona, que és el consorci encarregat de promoure el turisme de la ciutat. Eduard Torres sosté que la implantació del nou impost s'insereix dins d'una tendència social que situa la sostenibilitat al centre de les activitats mentre creixen les polítiques a favor d'una mobilitat més neta. Ho estem parlant abans, la veritat, en el tema de la moda.
Sí, sí.
De fet, l'organització Transport and Environment valora molt positivament la mesura, però Foment del Treball i la Cambra de Comerç de Barcelona alerten que la mesura pot ser que penalitzi el port de la capital catalana.
Ja recordem que el port de Barcelona va registrar el 2019 un total de 3 milions de creueristes. El 2022 hi ha hagut un 25% menys visites, però les xifres econòmiques han estat similars, malgrat que hi ha hagut menys visites, segons ha apuntat Torres.
Menys visitants, però gastant més. Així que
haurem
d'estar
alerta per veure en què acaba aquest impost. Sí, és això, Rosario. Doncs fins aquí les notícies d'Economia en Valors. Gràcies, Rosario.
De res.
I vinga, nosaltres recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel